Eleccions municipals 2023 a Ràdio Ciutat de Valls.
Benvinguts i benvingudes a Ràdio Ciutat de Valls, quarta i darrera conversa del cicle d'entrevistes de 30 minuts als alcaldables que concorren a les eleccions municipals del proper 28 de maig i que en aquesta legislatura compten amb representació al consistori. Seguim el criteri de major a menor, és a dir, avui és el torn de la candidatura d'Unitat Popular. El seu cap de llista és Pere Vidal. Vidal era número 4 a les eleccions municipals de fa 4 anys i que entrava al plenari de l'Ajuntament fa 2 anys per suplir la dimissió d'Anna Merino. Recordem, la CUP té actualment 3 regidors després de treure 1.453 vots i d'aquesta manera doncs tenen aquests 3 regidors. En primer lloc, senyor Vidal, benvingut als estudis de Ràdio Ciutat de Valls.
Hola, gràcies.
En primer lloc, de les 8 candidatures que concorren en aquests comicis, vostès diríem que són la més coral, no basa el discurs en la figura d'un cap de llista, sinó que tenen vocació d'equip. Com sempre, no? S'ha dit que són una formació assembleària i que treballa amb moltíssima participació.
Bé, la CUP, bàsicament, sí, la nostra raó de ser, doncs, bàsicament, és l'estructura que tenim és l'assemblearisme, és com es va començar la CUP, va començar amb assemblees locals. La CUP de Valls, de fet, funciona de manera ininterrompuda des del 1991. I, bàsicament, és un col·lectiu que està mirant de fer la política com l'haurien d'entendre, una política que està en mans del poble i que llavors tothom hi participa. No? La política, diguem, la que no seria assembleària o participativa, com la fem nosaltres, doncs et diria que és una política individualista o presidencialista, una política tancada, una política on hi ha polítics professionals que fan carrera i tot el poder que els hi dones aquests és tot aquest que menys que tenim al poble. En certa manera, el funcionament polític nosaltres creiem que hauria de ser assembleari, igual que fem nosaltres, doncs això també hauria d'estar, de les institucions també haurien de funcionar de manera assembleària i participativa i la gent s'hi hauria de sentir cridada. Nosaltres, de fet, també fem la feina al carrer, o sigui, tenim un peu a fora i un a dins. Nosaltres estem a peu de carrer, venim dels moviments socials i som la branca institucional de l'esquerra independentista. El funcionament del col·lectiu fa que llavors cap persona s'ho pugui apropiar. Per això veieu que els nostres cartells no fiquem la cara d'una persona. De fet, és com si... bueno, fa una mica de vergonyeta veure que estem promocionant una persona com una estrella de rock, com un protagonista. Jo crec que potser no ens hem parat a pensar que això potser ve de l'individualisme i del voler tenir alguna persona, algun salvador i alguna imatge. Ens falten referents que siguin col·lectius, que sigui tot el poble que fa una cosa, no? Perquè el poder està en les mans del poble. L'estem delegant a una persona i com si aquesta persona fos qui té tota la informació, tota la saviesa, quan realment estem en tot el col·lectiu estem sumant les savieses de tothom. Llavors, el camí de l'assemblearisme i de la participació de tothom és el nostre camí, és el que creiem que ha de ser. I d'aquí ha de ser la política, ha de ser aquesta.
Com s'ha configurat l'equip? M'imagino que han fet moltes reunions de treball per decidir, no, les persones que l'acompanyen en aquesta aventura.
En si la CUP, el seu funcionament, com deia abans que és assembleari, doncs el que fa és generar equips de treball. Llavors, de fet, no, a mi no m'acompanyen, no? O sigui, ens acompanyem entre totes, som un equip, som un equip de treball els que ens presentem a les llistes. Generem equips de treball vàlid, fem que així puguem afrontar el dia a dia i també encaixem en aquests equips de treball els cicles vitals que tenen les persones i és com nosaltres entenem la política. Qui té disponibilitat és obert perquè participi i obrim perquè hi pugui participar. No entenem la política des d'una professionalització i llavors nosaltres al darrere dels càrrecs electes doncs hi ha una assemblea que dia a dia els acompanya. La llista llavors que tenim no acaba de ser, no és en cap manera un rànquing de qui té més poder o de qui mana més, sinó que és l'ordre que prioritzen les persones tant per disponibilitat com per implicació com per ganes de ser al davant i això també ho fem rotatiu, de fet. Al cap i a la fi, la tasca dels càrrecs electes, els que anem a l'Ajuntament, és de fer l'enllaç entre l'assemblea, el que decideix el col·lectiu i la institució. I en l'assemblea som un més a l'hora d'aportar, a l'hora de decidir, a l'hora d'opinar. I el que accionem a l'Ajuntament és el resultat del que ha decidit el col·lectiu, el que s'ha consensuat, és la decisió més sàvia i és la que representa el col·lectiu, que és com entenem nosaltres que hauria de ser. L'ordre de les llistes, al cap i a la fi, llavors no altera ni bàsicament ni un punt ni una coma dels valors que defensem, que són els mateixos. Sempre hem dit que la nostra llista no va pas de valors, sinó que va de... vull dir, la nostra llista va de valors, al revés, no va de persones individuals, no? La presa de decisions dins la CUP pot ser que hi hagi gent que li sembli lenta, perquè requereix més treball en equip, requereix més feina, però alhora és molt més legítima que no pas atorgar tot el poder i decisió única exclusivament a unes persones o que van als plens, o una persona que el fiquem d'alcalde, bàsicament, en aquest sentit, nosaltres també voldríem que poder estar a les institucions i poder decidir i canviar-ho perquè les institucions i el poder institucional incorporés aquesta manera de prendre decisions, perquè per això reivindiquem nosaltres la proposta de democratitzar les institucions. Quan diem democratitzar no diem que dins també es voti, diem que tothom participi, que tothom sumi, que estigui obert a les persones a sumar, no? Llavors crec que els mecanismes que s'han d'impulsar de participació han de ser reals i també des de la base, amb tothom, democràticament, però no una participació com són els pressupostos. Estem participatius, estem també fent un altre cop votant també, llavors no estem fent que participi tothom, que sigui obert i que sigui un consens, no? Estem altre cop competint, igual que competim ara les eleccions aquestes, no? També.
Anem a parlar de cultura i educació, que és un dels primers blocs que presentaven del programa. Quins són els punts més destacats?
Bé, en l'àmbit d'educació creiem que és hora de superar el pla educatiu d'entorn i de desenvolupar entre tots els agents implicats un projecte educatiu que englobi tota la ciutat. Ens cal impulsar un consell d'infància, ens cal potenciar itineraris segurs i també activar l'escola de famílies, també. Creiem que aquest projecte de ciutat que proposem hauria de servir perquè la regidoria no fes només activitats puntuals, sinó que cal vestir un rumb educatiu a seguir, també. Per això també considerem que és primordial que l'Ajuntament impulsi el Consell Escolar Municipal i que també aquest es converteixi en un veritable òrgan de participació i decisió en les polítiques educatives municipals de la ciutat. Actualment la participació al Consell Escolar o en altres organismes, tot i tenir la regidoria de participació creada, deixa bastant a desitjar, no? La CUP es compromet, de fet, a prioritzar i accelerar la rehabilitació de Capadró, donant també una doble sortida a un edifici històric i atenent a la necessitat de disposar d'un nou emplaçament per l'Escola de Música Municipal de Robert Gerard. Un dels equipaments que per la CUP de Valls també cal reformar és la gestió de la biblioteca de Carles Cardó, no? En aquest sentit, proposem ampliar-ne els horaris, sobretot en època d'exàmens, no? Per oferir les sales, també oferir les sales per treball en grups i crear una agenda periòdica d'activitats per fomentar la lectura. A cavall entre la cultura i l'educació i pel que fa a la política lingüística, creiem que cal reforçar els canals d'acollida i aprenentatge del català a la ciutat, també. Per fer-ho o coordinar-ho, la CUP proposem activar i reformular el Consell de Política Lingüística i activar un canal de queixes lingüístiques, també. En l'àmbit cultural, nosaltres seguirem treballant per divulgar el fons, que creiem que s'hauria de seguir treballant per divulgar el fons del Museu de Valls, també. A més, en la propera legislatura dotarà l'arxiu municipal amb una nova construcció d'adequació d'espais ja existents, així com de personal necessari tenim un arxiver municipal en un municipi de més de 20.000 habitants. Això s'hauria de corregir, no? Però el que proposem és unificar els espais d'arxiu en un únic indret i potenciar el fons fotogràfic de la ciutat. També en l'àmbit cultural proposem potenciar el Consell de Cultura i la Comissió de Xarxa, que aquests poden ser uns agents actius a l'hora de definir polítiques culturals de ciutat i també d'impulsar la interculturalitat i apostar per fer unes festes majors i esdeveniments culturals, també amb una mirada posada en la inclusió, tant en la seva preparació com també en la participació. I així, de fer de la ciutadania, també els hem de fer espectadors actius i participants, no?
En l'aspecte de polítiques de centre històric, hem de dir que és una zona que s'ha deixat massa amb el pas del temps?
Bé, és una zona que la deixadesa hi és, però és un tema que surt sempre a les eleccions, que de cada 4 anys torna a sortir, no? Llavors la deixadesa és palesa, el màrqueting que hi ha al darrere de fer-hi alguna cosa hi és, però les accions que fan no funcionen. Seguim tenint edificis que cauen, seguim tenint problemes socials greus en les persones, també hem fet unes inversions grans i potser les hem fet on no tocava. O sigui que potser s'ha deixat... unes coses no s'han deixat i les altres sí, i potser les importants no s'han encarat, no? Nosaltres volem un barri on valgui la pena viure i conviure i creiem que s'han de canviar aquestes coses. De fet, aquest barri explica un bocí de la nostra història i si això ho anem perdent, també anem perdent aquesta història. Actualment el que tenim és un barri en decadència on cada cop que plou estem patint per veure si caurà alguna casa. De fet, com el tema d'inseguretat sempre va sortir, nosaltres d'aquest en diem una inseguretat, la inseguretat que tenim d'anar pel barri i que hi ha el perill d'enfondrament de molts edificis en el centre històric. Nosaltres portem anys que els equips de govern anem veient com aquests equips de govern de la ciutat van caient en el pànic de que l'Ajuntament impulsi promocions d'habitatge. Potser creiem que l'Ajuntament hauria de començar a fer-ho. No té cap sentit que les inversions vagin només a fer equipaments. O sigui, nosaltres creiem que han d'anar a apostar fortament per l'habitatge en el centre. Creiem que és la clau per revertir la situació, perquè si les cases cauen, doncs hi hem d'actuar, si hem d'esperar que la gent faci, la gent no fa, ens esperem i estem observant com se'ns va la ciutat cap a runes. Hem de reconstruir-ho i que la gent, o sigui, no només la gent hi vagi, sinó que hi vulgui viure, que hi vagi a viure. I perquè la gent hi vagi a viure, necessitem habitatges que estiguin en condicions, que s'impulsin des de l'Ajuntament, que s'ofereixin també. I també cal que l'Ajuntament aposti també per formes d'habitatges, d'altres noves formes d'habitatges, d'habitatges cooperatius, també promocions, també poden haver-n'hi privades, però hem de diversificar molt més l'oferta que es fa al centre i revitalitzar-ho fent que hi hagi gent que hi visqui. Si no hi posem tot el nostre esforç, no ens en sortim amb la situació que tenim avui en dia.
La instal·lació d'equipaments pot fomentar que la gent hi vagi a viure?
Els equipaments milloren la qualitat de vida de la gent i a tot arreu, de fet, a tot arreu de la ciutat n'hauríem de tenir, però només amb equipaments no farem que la gent hi vagi a viure. El bàsic són els habitatges i les persones i això és el que tenim en runes. El no enfocar aquest problema d'arrel, doncs segurament és el que ha fet que amb el temps es vagi degradant més i és el principal escull perquè la gent hi vagi a viure. Tu imagina't un barri amb els edificis renovats i amb una convivència exemplar on la gent coopera, on hi ha diàleg, on hi ha inclusió, on la gent participa, on hi ha activitat, on hi ha vida veïnal, on fem menjars populars, tot això. Doncs tu t'imagines un barri així i segurament és un barri que atreu gent a anar-hi, no?, pel que està passant. Tu imagina't un barri on tenim tot d'equipaments, però la gent ja està malvivint, tant per la condició dels habitatges on viu com per els conflictes que hi ha socials, i segurament és un barri on ningú hi vol anar. Llavors, potser per això és que és molt clar, també és l'emperador, no?, que jo faig servir sempre la mateixa comparació, perquè és una obvietat que tenim davant i és molt trist que estiguem senyalant cap a la direcció oposada, no? Per apostar llavors per aquest millorar aquestes condicions d'habitatge, de millorar aquestes intervencions que creiem que s'ha de fer, nosaltres portem a programa i diem que cal invertir en l'adquisició del sòl i la compra i rehabilitació d'habitatge social o d'emergència per augmentar el parc d'habitatge que tenim públic, no? També cal fer front a l'emergència habitacional, hem de desenvolupar un pla local d'habitatge i garantir que s'implementa, definint polítiques per poder crear aquest habitatge. També creiem que caldria impulsar noves fórmules d'accés a l'habitatge mitjançant el dret a superfície, el foment de l'habitatge en cessió d'ús, les cooperatives, la masoveria urbana, o també projectes comunals o col·lectius. Les intervencions a les persones creiem que realment cal donar una resposta a l'emergència social de Valls. O sigui, no pot ser la situació que tenim no estar-hi actuant amb un gran pes i amb un pla de xoc, no? Nosaltres pensem que cal impulsar la creació d'un equip de treball que treballi en la prevenció i la intervenció des del carrer, amb aquesta visió d'abordatge integral de totes les vulneracions. També creiem que ens falta a Valls i que és molt important que disposem d'un espai multifuncional de reducció de danys. L'objectiu seria disminuir les conseqüències negatives que té el consum de drogues. És el primer pas que hauríem d'estar fent. No tenim aquestes instal·lacions. Per llavors reduir que amb la persona consumidora puguem cuidar la seva salut física, psicosocial i també motivar-los i facilitar l'accés a tractament, així com al seu entorn també. També creiem que un equip de professionals, tant el CAP, la policia, com el CIAT, entre d'altres, haurien d'esdevindre referents per detectar i acompanyar les persones víctimes de violència masclista. També crear un servei de mediació, de desenvolupar un projecte de gestió de conflictes o mediació perquè cerqui referents comunitaris. Creiem que que seria important. Bueno, hi ha moltes coses que portem a programa, però realment s'ha de fer un pla de xoc, s'ha d'intervenir, s'ha de tenir moltes eines per revertir aquest barri que diem. O sigui, si volem que la gent hi vagi a viure, doncs necessitem que sigui un barri agradable i que sigui un barri sense aquestes problemàtiques. Llavors, el primer pas és accionar aquestes problemàtiques.
Quines propostes volen implementar per pal·liar els problemes d'inseguretat i fomentar el comerç?
Bé, primer hauríem de ficar-nos d'acord quan parlem d'inseguretat a què ens referim, no? O sigui, com deia abans, la inseguretat potser és que no s'esfondrin les cases, no? Tenim una gran inseguretat, la gent que no pot accedir a sostre, o sigui, aquests són insegurs. Quines són les persones insegures? Els que no poden saber on dormiran, els que no poden pagar el seu habitatge, els que tenen problemes d'alimentar-se, de tenir una alimentació digna o tenir un accés a un lloc de treball. Nosaltres creiem que aquesta és la inseguretat gran que tenim a Valls. De fet, bàsicament el discurs d'odi i la por ha reduït només la seguretat, el concepte de seguretat, a una cuirassa que ens hem de protegir i a un control. Llavors, clar, imaginem aquestes inseguretats que diem nosaltres de que s'esfondrin les cases, doncs si ens volguéssim protegir, que hem d'anar amb cuirasses pel carrer perquè estem insegurs d'aquestes inseguretats, no? El problema d'inseguretat amb les violències, la violència masclista, o sigui, per solucionar els problemes realment amb càmeres, hem de ficar una càmera a cada persona, a cada home, perquè llavors puguem controlar, o sigui, el control i aquestes polítiques de seguretat punitives o repressives no són mai una solució pel problema, perquè el problema, l'arrel del problema, i ens hem de ficar d'acord quan parlem de seguretat, és un problema social, és aquestes inseguretats que diem nosaltres. Les que solucionen aquestes inseguretats, segurament ja no tindrem espai per aquestes inseguretats dels que parlen els altres, no? D'aquest odi, d'aquesta por. Llavors, nosaltres entenem la seguretat com la possibilitat de desenvolupar les nostres vides lliures de violències, coercions i agressions. Llavors, les polítiques que nosaltres creiem que s'han d'aplicar de seguretat són les d'aconseguir garantir els drets de tot el veïnat, de tenir l'habitatge digne, de tenir un urbanisme feminista i d'acord amb les persones, que cuidi les persones, i una xarxa comunitària sòlida, que llavors amb aquesta xarxa comunitària sòlida pues, apostem ja per la convivència i unes relacions de confiança. Teixim un barri com el que us descrivia abans, un barri on els veïns es parlen, on els veïns cooperen i els veïns s'ajuden. En un municipi on hem cobert totes aquestes seguretats, o sigui, aquestes inseguretats amb càmeres i amb totes aquestes mesures repressives, doncs evidentment no estem frenant i estem anant a la direcció que contrària a les que s'hauria d'anar. No podem titllar d'utòpics el que diem, perquè si posem fil a l'agulla, aquest barri anirà caminant cap aquí, perquè són aquests els factors que estan influint-hi. En quant a comerç, la nostra proposta és elaborar un pla de comerç local, mantenir actius el cens comercial de la ciutat i de tenir aquesta borsa de locals buits que s'està fent, doncs tenir-la de tota la ciutat i que els tinguem reformats i adequats. També hem de fomentar polítiques econòmiques i comercials a favor del petit i comerç i el de proximitat. I també hauríem d'impulsar mecanismes de fidelització del teixit econòmic, desenvolupant eines com podria ser l'impuls d'una moneda local, per exemple, targetes de fidelització, de manera que protegim i promovem l'economia local i solidària del municipi.
Sobre la qüestió dels torrents i horts urbans, Valls necessita més espais verds?
Bé, Valls, vivim d'esquena als torrents. Tenim espais verds i no els fem servir. En el que no són els torrents, doncs, si caminem pel centre històric, doncs, en quin lloc podem trepitjar terra? Ens falten espais verds. O sigui, fer una ciutat tota de ciment, doncs, estem excluint la natura, quan la natura és una cosa que fa més humana i més agradable a la nostra ciutat. En el tema d'horts urbans, és un espai de participació, també. De fet, va ser paradoxal que en la proposta que vam presentar la CUP d'utilitzar, o sigui, d'hipotecar espais, sinó aquells que no s'utilitzen, que estan en enderroc, temporalment utilitzar-los per horts urbans, i van tenir que tots els grups municipals doncs van parlar-ne positivament, però al final van dir que hi votarien en contra, perquè uns van dir perquè havien d'estar fora, llavors no és un hort urbà, és un hort agrícola o un hort periurbà, i bàsicament tots sabem que els horts urbans són positius per les persones, tots sabem que la part verda aquesta, els torrents, és una part important de la ciutat. Ens queda molt treball per fer.
Sobre el futur parc sanitari, Valls necessita un nou hospital, sociosanitari cap. Vostès defensen el model assistencial?
Nosaltres veiem aquest futur molt incert. Fa anys que haurien d'haver avançat cap al traspàs de la gestió municipal cap a la xarxa pública de la Generalitat, cap a l'Institut Català de la Salut. De fet, va ser la CUP qui ja a la legislatura 2011-2015 va proposar això i no es va agafar, no s'ha tirat endavant fins molt més endavant. O sigui, hem estat un any, només l'Ajuntament ha estat un any només per generar una segona versió d'un protocol d'intencions, on l'únic que hem aconseguit és un compromís perquè es construirà un parc sanitari, que no està malament, però realment que l'actual ens cau a trossos, però continuem sense disposar de cap horitzó temporal, ni cap cronograma, i llavors no sabem això quan es farà, està totalment a l'aire. O sigui, és una promesa, és un compromís, està signat, però no hi ha unes dates. Nosaltres, la CUP, creiem que cal accelerar tot el procés, cal accelerar no només la definició dels terrenys, sinó tenir un pla clar de treball i començar a construir tan aviat com sigui possible. Però també hem de gestionar el mentrestant. Ens preocupa en gran mesura com resoldre les deficiències que hi ha ara. Tant l'hospital com el sociosanitari acumulen moltes deficiències i llavors ens cal garantir la qualitat assistencial, una qüestió que ara no s'està abordant, ningú està fent res. I tot i el compromís que van adquirir tots els grups polítics en la moció que va presentar la CUP el novembre del 2022, no s'ha mogut res. Llavors, clar, creiem que, que cal garantir amb urgència el traspàs de la gestió de l'hospital a la Generalitat de Catalunya i també creiem que cal que hi hagi, que es mantinguin els llocs de treball i les condicions laborals del conjunt de la plantilla i també la totalitat dels seus serveis.
Quin plantejament tenen en la qüestió de polítiques d'igualtat de gènere?
L'Ajuntament, com a administració més propera a la població, hauria de dotar-se de mecanismes per treballar la igualtat amb força i de manera clara. La millor eina que nosaltres trobem és la creació d'una regidoria de feminismes i de LGTBIQA+, que treballi d'una manera transversal en totes i cada una de les regidories i àmbits que estan al nostre consistori. Hem de superar també el fet de parlar d'igualtat de gènere. Nosaltres volem un ball feminista entenent els feminismes com una pràctica de lluita per la llibertat i la igualtat, la justícia i la no discriminació, exclusió o explotació de les dones i de persones del col·lectiu LGTBIQA+. La igualtat de gènere, de fet, hauria de ser una política transversal que estigués inclosa en totes i cada una de les regidories, perquè no és un bolet que es pugui gestionar aïllat de la resta. De fet, és un dels objectius de desenvolupament sostenible que està inclòs en els objectius de la ONU.
En clau nacional, s'ha d'avançar amb la implementació de la República Catalana i l'antirepressió?
Bé, la nació catalana vam tocar la independència amb els dits el 3 d'octubre del 2017. De fet, l'ho vam votar, però va ser el 3 que va haver-hi el punt d'inflexió, quan tot el país, també Valls, vam sortir al carrer. Des de les institucions es va posar un fre de mà i les conseqüències d'aquella suspensió de la repressió posterior, desenes de caps de turc vam tenir pendents de judici, n'hi ha que encara estan pendents de judici, han fet que la gent estigui més desmotivada. O sigui, el que tenim ara és una desmotivació, però nosaltres treballem des del municipi i hem treballat, com fent sempre, i per tornar a recuperar la il·lusió per treballar plegats amb l'objectiu d'assolir la independència. Per nosaltres la independència no és canviar-ho tot per no canviar res. Nosaltres creiem en la independència des de les sobiranies i el poder popular. Per això seguim treballant en aquesta construcció de país i en el moment que la gent torni, altre cop, a posar-se d'acord per tocar-la amb els dits, en aquest moment sí, tindrem la base i l'empenta necessària que ens cal per fer el país. Creiem també que l'existència mateixa de la repressió ens mostra que ens trobem en una situació de conflicte. També que la solidaritat ha de ser la base de l'acció per enfrontar-nos a la repressió i que aquella lluita antirepressiva que és efectiva és la d'incorporar la denúncia des de la institució municipalista. Però només això, creiem que també ha d'anar estretament lligada a l'acompanyament de les persones encausades a la nostra comarca.
Els preocupa l'entrada de l'extrema dreta a Valls?
Sí, evidentment, però malauradament no és un fet puntual ballanc, sinó que és una tendència que estem veient a tota Europa. I si repassem una mica la història, en moments de fortes crisis econòmiques i socials, com la que tenim ara, el discurs populista de l'extrema dreta de donar la culpa als altres ja és un modus operandi que coneixem tots, no? No assumir responsabilitat, sinó culpabilitzar la persona estrangera o la persona que pensa diferent és el que sempre fan, quan precisament el que cal en situacions de crisi és pensar diferent per sortir-ne. Com deia Albert Einstein, per obtenir resultats diferents cal fer coses diferents. No podem tornar a recolzar l'economia en l'especulació immobiliària ni tampoc en l'explotació limitada de recursos naturals, perquè ja sabem com funcionen. La memòria històrica hauria de ser, creiem, l'antídot per tot aquest feixisme. O sigui, ja fa un segle el poeta i dramaturg alemany Bertolt Brecht va escriure una frase que deia: "No hi ha res més semblant a un feixista que un burgès espantat. La por i els discursos d'odi són la llavor dels conflictes bèl·lics." Confiem que la gent sigui prou madura per entendre que els discursos d'odi només porten a dolor i destrucció, i esperem que l'extrema dreta tingui un paper residual.
Quina valoració en fan de l'actual equip de govern format per Junts i Esquerra?
Doncs van tard i són molt lents amb tots els projectes locals, i això passa factura, per no dir clarament que aquest equip de govern no ha fet la feina encarregada per l'emergència de la situació en què estem. Tot i ser l'equip de govern el més car de la història, o sigui, amb més dedicacions exclusives, 8 de les 13 regidores tenen dedicació exclusiva, i amb més càrrecs de confiança, que en són 7, i per si no fos poc, amb unes pujades espectaculars de sous. O sigui, amb el tema dels sous s'han pujat un munt, fins al punt que cada càrrec de confiança cobra 46.000 euros l'any, i en són 7, ens costen més els 7 càrrecs de confiança que els que es destina a pressupostos participatius. És un mandat on seguim tenint un total de 20 persones que estan treballant a dedicació completa, i la feina no es veu per enlloc, no surt endavant. O sigui, només cal veure els pressupostos, que arriben 4 mesos tard. Han dedicat més temps i diners a la gestió pública i el resultat ha estat pèssim. Acabem la legislatura, a més, amb dos partits de govern que no es dialoguen ni s'entenen entre ells. Cadascú fa la seva parcel·la, però de treball transversal ni rastre, i si hi ha cost entre els partits que dialoguin els de govern, imagineu-vos amb l'oposició. O sigui, no hi ha cap voluntat de mantenir contacte ni traspàs d'informació. No hi ha debat, els plens estan buits de contingut. En resum, no hi ha voluntat de diàleg ni d'informar, i això, qui ho paga és la ciutadania, amb notícies que són cortines de fum i lluites partidistes entre els propis partits que estan al govern. Hi ha molta inversió de cara a la galeria, tant les decenals, les festes, museus, tot això que queda molt bé, però hi ha poca inversió en les coses quotidianes que repercuteixen el dia a dia de la ciutadania. Tenim serveis socials sobrecarregats de feina, el CIAT i el SAI sobrecarregat de feina, la precarietat entre els propis treballadors i treballadores municipals, conflictes en el Consell Comarcal. Tenim la sensació que simplement van xutant la pilota endavant sense tenir un projecte clar de ciutat. Aquest govern ja no es va entendre la legislatura anterior, i aquesta legislatura s'han agreujat els problemes. Les picabaralles que tenen afecta la ciutat, i això és una cosa molt irresponsable. Aquest govern de govern no ha estat a l'alçada, evidentment.
Un cop es coneguin els resultats la nit del dia 28, s'ha de respectar la llista més votada per formar govern, i també com a CUP hi haurà línies vermelles amb les formacions que van donar suport al 155?
La pregunta de la llista més votada és una pregunta que l'alcaldessa va treure fora de lloc i de l'espai al debat electoral. Deu ser un tema que els hi deu preocupar molt. Jo crec que el respectar la llista més votada és un plantejament absurd, perquè si la llista més votada fos una llista d'extrema dreta, l'hauríem de respectar i els deixarien governar. O sigui, hi ha coses bastant evidents. Nosaltres som front per fer front a l'extrema dreta, però també volem respectar el programa i la concepció de ciutat més votada. I també nosaltres ens deurem el que decideixi l'Assemblea en funció dels resultats. Tant de bo formar govern es fes des del consens i no des de la lluita i l'aferrament a unes cadires, el voler ser la llista més votada o el voler estar allà, sinó que parléssim, i nosaltres hi som per defensar uns valors, nosaltres hi som per obrir la institució al poble, perquè ara es governa pel poble sense el poble. És un sistema polític el que tenim, que la gent només participa cada 4 anys ficant una papereta, com si escollissin un dirigent cada 4 anys, el qual fa i desfà a les esquenes de la gent perquè l'han votant, perquè el van votar. Qui i com va decidir que a Valls li calia ampliar un polígon amb el PDUA, eh? Com es prenen aquestes decisions? Quina democràcia volem implementar? I quin nivell de participació volem que la ciutadania tingui després del 28 de maig? Aquests són temes importants. El govern actual està clar quin vol: evitar les mobilitzacions, no obrir debats públics, el PDUAE, el carril bici, la seguretat de la ciutat, el Consell de Normalització Lingüística. No s'han reunit en tota la legislatura per por del que faran els ciutadans. Nosaltres treballem des del col·lectiu i des del consens. Després de les eleccions del 28, el que farem serà obrir debat dins l'Assemblea i serà el col·lectiu qui decideixi el que hem de fer. En quant al 155, no podem oblidar que avui a dia d'avui tenim persones exiliades i tenim persones pendents de judici per uns fets que van ser totalment legítims. O sigui, cal recordar que en un referèndum que el referèndum és un mecanisme de democràcia directa que nosaltres continuem defensant. Dit això, un cop tinguem els resultats electorals, l'Assemblea decidirà quina quina direcció vol prendre.
Acabem, abans li donem un minut per adreçar-se a la nostra audiència i per si vol pot aprofitar per demanar el vot.
Quan parlem de polititzar, la gent s'espanta o li té al·lèrgia a la paraula política. Política és una paraula positiva. Es refereix al polis, ve del grec, que polis vol dir ciutat, són aquelles coses de la ciutat. El contrari de polititzar-se és idiotitzar-se. Idiota ve de persones que prioritzen els seus interessos privats. El que hem de fer, la política de debò, és la que estem fent des de la CUP i és la que anem apretant i volem entrar a les institucions per canviar i fer aquesta política de la ciutat, tornar altre cop el poder del poble al poble. Llavors, per això necessitem a ser decisius. Fins ara la CUP som espectadors perquè no tenim prous regidors com per canviar les coses. Llavors, no només demano que les persones votin CUP, sinó que també les persones participin, no només el 28 votant, sinó durant tot l'any participant de la ciutat.
Se'ns acaba el temps. Pere Vidal, alcaldable de la CUP, gràcies per atendre Ràdio Ciutat de Valls i molta sort el dia 28 de maig.
Adéu, gràcies.
I a vostès, demà més entrevistes. Començarem el bloc dels partits significatius amb l'alcaldable del PP, Juanma Sánchez.